La taula de l'Evangeli.
Bon dia, salutacions cordials, amics, amigues, oients i fidels de la taula de l'Evangeli. Un plaer retrobar-los novament en la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per ser-hi. Som ja al quart diumenge de Pasqua. Anem a veure què ens regala la litúrgia a través de les lectures de la missa. I per fer-ho ens acompanyen la periodista i mare de família, Patrícia Navas, a qui saludem. Hola, bon dia, Patrícia.
Què tal?
Gràcies per ser de nou aquí.
A vosaltres.
I també ens acompanya el rector de la parròquia d'Agramunt, a l'Urgell, i delegat de Càritas d'Urgell, mossèn Jaume Mayoral, a qui saludem. Bon dia.
Bon dia.
Gràcies també, mossèn Jaume, per ser aquí. Doncs crec que ja estem. Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de Pasqua és dels Fets dels Apòstols i del capítol segon.
El dia de la Pentecosta, Pere es posà dret amb els onze, alçà la veu i digué a la gent: «Tot el poble d'Israel ha de saber, sense cap dubte, que aquest Jesús que vosaltres vau crucificar, Déu l'ha constituït Senyor i Messies». En sentir això, es van penedir de tot cor i deien a Pere i als altres apòstols: «Germans, digueu-nos què hem de fer». Pere els va respondre: «Convertiu-vos i que cadascú de vosaltres es faci batejar en el nom de Jesús, el Messies, per obtenir el perdó dels pecats. Així, rebreu el do de l'Esperit Sant, ja que la promesa és per a vosaltres i els vostres fills i per a tots aquells que ara són lluny, però que el Senyor, el nostre Déu, cridarà». Pere continuava confirmant això mateix amb moltes altres paraules i els feia aquesta recomanació: «Aparteu-vos d'aquesta gent innoble». Els que acceptaren la predicació de Pere es feren batejar i aquell dia s'afegiren a la comunitat unes 3.000 persones.
Darrera part del discurs de Pere, el dia de la Pentecosta, i la reacció dels qui l'escolten. Hi trobem la clara afirmació de que Jesús és el Messies anunciat a les Escriptures. Bé, qui agafa la paraula, mossèn Jaume?
La podem agafar, sí.
Vinga.
I compartir amb tots els que ens escolten. Bueno, què hem de fer? No sé, una interrogant de què hem de fer. Ho fem bé? Jo a vegades em pregunto si ho fem bé, si som realment bons, entre cometes, successors dels primers cristians, no? D'aquells que van tindre la sort en proximitat històrica de rebre les ensenyances del mestre, de Jesús. Què hem de fer? I la pregunta a vegades, la resposta amb aquesta pregunta és que potser no ho fem prou bé, perquè veus que realment, quan llegeixes aquests textos de les primeres comunitats, t'adones que la teva realitat parroquial, pastoral, diocesana i d'església està molt aigualida, o no té res a veure, bueno, una part no té res a veure amb el que ells dien i vivien. I em torno a preguntar, què hem de fer? I ho pregunto interiorment, amb aquella presència de l'Esperit, que tant diem que ens ajuda, però ho pregunto a l'Església i institució, què hem de fer per ser fidels seguidors del Messies?
Mm-hmm. Doncs Pere diu que ens hem de convertir, ens hem de batejar i així rebrem l'Esperit Sant. Penso que la paraula de Pere devia tenir molta força perquè molta gent es va convertir. Diu aquí que aquell dia, només en un dia, 3.000 persones es van afegir a la comunitat. Però la força de Pere venia de Jesús. Venia abans que passés això. Jesús s'havia trobat amb ells i els hi havia enviat l'Esperit Sant. Llavors, la nostra força ve de Déu. No és que nosaltres ens inventem una estratègia o un programa perquè l'Església vagi endavant, es bategin moltes persones. És Déu qui té la iniciativa i quan nosaltres descobrim què és el que ell vol i ho fem, que a vegades pot ser un gest molt petit, sense cap transcendència o força, podem pensar, però la força és que ho fem per obediència, per fe, i que la iniciativa ha estat de Déu. Llavors és quan és fecunda.
Sí, però en tot, Patricia, és de Déu. Jo, a mi el que em pica molt d'aquest text, en un sentit potser no positiu, és les xifres. Perquè potser és perquè, clar, aquí veus de cop i volta 3.000 conversos. Dius, mare de Déu. Quan estem ara en una església amb regressió, jo tinc la sort, jo dic la sort, de ser prevere d'una població mitjanament gran del Bisbat, que és Agramunt, però de petits poblets, tota la Ribera del Sió. Poblets molt petits, que la conversió de la poca gent que hi són, però que són d'una fe de pedra picada, no em permet parlar de xifres, em permet parlar d'una intensitat que va més... I potser som una mica, en el nostre món, fills de les xifres. Parlem potser massa de xifres, a l'hora de fer projectes pastorals, parroquials, i no ens quedem que l'important, bueno, i si som pocs, què? Perquè aquí, clar, et quedes amb el d'allò, i si és obra de Déu, on diria, bueno, i si l'obra de Déu es fa poquet a poquet, i si la reconversió en el sentit espiritual és per pocs, que a vegades també ens trobem una mica amb això, no? Que potser som les xifres, i a vegades dius, et dol de dir, farem el senyor bisbe per fer unes confirmacions, en el cas nostre, i són dos o tres nanos, o adolescents, i dius, que són tan poquets, bueno, si són dos o tres, són dos o tres. Van començar 12, és que això a vegades ho tenim... jo espero que no acabem sent 12, que siguem molts més, però van començar sent 12. I per tant, doncs, en aquest sentit també dius, bueno, deixem també treballar una mica Déu. No, jo no sé com, en aquest sentit, si ho veus així.
Sí, és cert que aquí les xifres són molt petites, però a nivell mundial les xifres són molt grans. Àfrica... A molts països de Llatinoamèrica les xifres són molt grans. Llavors, sí que nosaltres estem en aquest context. Sí,
però a mi no em valen aquestes xifres grans.
No, és l'important.
L'anuari de l'Església parla de més de 1.500 milions de catòlics, però saps que hi ha aquells catòlics sociològics que agafaran elements de les tradicions que hi ha en el calendari religiós puntualment, i també els contem. És a dir, potser hauríem de fer una referència i dir no ens importa tant les xifres.
Però no és una realitat petita el cristianisme. A molts llocs hi ha moltíssima gent amb pobresa física i espiritual que està rebent la llum, que està rebent la vida i també que estan donant la vida. Jo penso que no hem de perdre la perspectiva de la força que encara avui té el cristianisme al món.
Jo que soc menys de globalitat i més de... en aquest sentit de sector. Clar, jo ploro de lo meu. Ja m'agradaria un sentit d'una església com la del despertar de l'Àfrica, etc. Però...
Bé, en tot cas, com que és un tema que pot portar a una polèmica, almenys en la discussió, que no ho és de polèmica, però dona molt per conversar. Si voleu, seguim la segona lectura. Ara suggereixo que passem ja a la segona lectura, si us sembla bé, o voleu fer alguna aportació que aclaridora.
No, ara, després, no? Quan acabi el programa, va. Ens anarem a barallar aquí fora de...
No, mai, carrer. Mai tant. Seguim.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Doncs escoltem ara la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pere i del capítol segon.
Estimats, si després d'obrar bé us toca sofrir i us suporteu amb paciència, això sí que té mèrit davant de Déu. Aquesta és la vostra vocació, ja que també Crist patí per vosaltres i així us deixà el seu exemple perquè seguiu les seves petjades. Ell no obrava amb violència ni tenia mai als llavis la perfídia. Quan l'insultaven no responia insultant. Quan el turmentaven no responia amb amenaces, sinó que confiava la seva causa a aquell que judica amb justícia. A la creu, ell portà en el seu cos les nostres culpes, perquè no visquem com a pecadors, sinó com a justos. Les seves ferides ens curaven. Tots vosaltres anàveu errants com un ramat que es dispersa, però ara heu tornat a aquell que és el vostre pastor i guardià.
Per un cristià que ha de suportar dificultats i sofriments, com ens diu l'autor d'aquests versets, el millor model és Crist Jesús. Bé, teniu la paraula, tertulians?
Sí, a mi m'agrada molt aquesta, aquest fragment el trobo clau de la nostra identitat cristiana, perquè ens diu quin és l'estil de Jesús i quin ha de ser el nostre estil, tant en les coses petites com en les coses grans. I diu que és obrar bé, bueno, això ve d'abans, però que si et toca patir, ho suportis amb paciència. Que Jesús no mai va fer servir la violència, que no obrava amb violència ni tenia mai els llavis de perfídia. Quan l'insultaven no responia insultant. És que això és molt difícil. Tenim tantes situacions, o almenys jo, a la vida quotidiana. L'altre dia el meu nen de 5 anys em va pegar. Un altre dia, a la feina, després d'un treball de molt preparat, pues una persona ho desprecia, o no, tampoc no desprecia, sinó que ho vol canviar. O hi ha tantes situacions en què l'instint vol tornar, vol... Si et pega el teu nen de 5 anys, com se l'educa? L'has de castigar?
Em sembla que no és fàcil, ara has tocat un tema que, encara que no de retruc, diguem-ne teològicament d'aquest text, que és el tema de una mica d'aquesta societat nostra en quant als infants. I aquest sentiment de com... Jo, clar, no parlo de l'experiència que pots tindre tu com a mare i que això és molt important, no? Però és veritat que ens trobem amb una realitat que es fa difícil, no? Com hem d'educar amb aquesta clau cristiana que és, sobretot, una mica la de... Jo no diria tant la de deixar el crio que pegui, no ho sé, sinó a vegades saber reconduir aquella situació que es troba. Jo sé que estem en una societat que és veritat que aquests valors nostres estan aigualits i n'hi ha uns d'altres. Llavors, clar, els teus, que parla de respecte, una mica d'aguantar. Jo no crec que digui que haguem d'aguantar, ens toca sofrir un sentit...
Ho suporteu amb paciència, és que està claríssim.
Sí, però no un sofriment, sí, però no de dir aguantar el sofriment perquè som, en aquest sentit, una mica masoquista, no, sinó perquè forma part d'aquest sentiment d'amor cap als altres que et fa acompanyar. És allò de dir... parar l'altra galta. La gent es pensa que hem d'anar fent així perquè ens rebem per tots els costats. No, forma part d'aquest sentiment que hem dit tantes vegades d'amor, que és de saber, pues això, aguantar una mica. Hi ha el tema de la malaltia, però també hi ha el tema del treball. Quanta gent d'allò pot trobar que diu no tinc feina d'allò, pues t'has d'aguantar, per què? Perquè n'hi ha un que potser en sap més que tu, que té aquell lloc, ja deixant de banda altres elements de la vida quotidiana. Com tu has dit molt bé, el del teu petit, no? Pues Patrícia, que et dona, pues allò, et dona un cop. I dius, bueno, com ho fai, no? Amb clau maternal, però també amb clau cristiana, perquè això no es pot treure, no es pot pas desenganxar. Tu ets mare, i ets mare cristiana, que encara té més rerefons, no? I jo, pues, puc ser ciutadà, però sóc cristià i, per tant, doncs això no puc treure del meu caminar.
Sí, en aquell cas concret del nen, jo vaig pensar que el que jo havia de fer era mantenir la calma i sí que li has d'explicar, no?, que no es pega, però també és suportar amb paciència, perquè Jesús el que va fer és carregar la nostra culpa, carregar els nostres pesos i sacrificar-se. I això és el que nosaltres hem de fer, em penso.
Aquí hi hauria molt a comentar, per això. Però bé, proposo que ja passem a escoltar l'Evangeli i, Patrícia, òbviament, si vols remarcar alguna cosa més, doncs, potser l'Evangeli també hi donaria peu, mossèn Jaume, també.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Doncs l'Evangeli és segons Sant Joan i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús parlà així. Us ho dic amb tota veritat, el qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles. El guarda li obre la porta i les ovelles reconeixen la seva veu. Crida les que són seves, cadascuna pel seu nom i les fa sortir. Quan té a fora totes les seves, camina al davant i les ovelles el segueixen perquè reconeixen la seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen perquè no reconeixen la veu dels estranys. Jesús els parlà amb aquell llenguatge, però ells no entengueren què volia dir. Jesús continua. Us ho dic amb tota veritat. Jo sóc la porta de les ovelles. Tots els que havien vingut abans que jo eren lladres o bandolers, però les ovelles no em feien cas. Jo sóc la porta. Els que entrin passant per mi se salvaran del perill, podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. Els lladres només venen per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida i en tinguin a destí.
Paràboles sobre la porta de les ovelles i la relació que aquestes tenen amb el seu veritable pastor, en referència a Jesús, el bon pastor. Bé.
Un relat molt bonic que ens parla d'aquest ofici que s'està perdent, que és el de pastor. Nosaltres que som, torno a reivindicar el nostre bisbat rural, encara hi ha algunes zones que tenim doncs, aquesta tasca del pastor, que veus el pastor amb les ovelles que van passant per les vies, i és una imatge molt bonica, no? I entes, automàticament jo l'enllaço aquí, no? De dir, m'imagino, tenim una imatge potser de Jesús, el Jesús de la creu. Jo torno a reivindicar per la Pasqua el Jesús o el bon pastor, perquè jo crec que també és important tornar a recuperar aquella simbologia cristològica que no utilitzem tant. Per què bon pastor? Perquè és capaç d'anar al davant, però sobretot no perquè va al davant i tots anem fent bé, no va per aquí. Va perquè és capaç de que les ovelles que estan dolgudes, ferides, de portar-les a l'esquena i tirar endavant. Jo crec que hauríem de recuperar una miqueta aquest sentit, jo diria també bonic, potser rural també, però jo em sembla que no per això deixa de desmereixes. Les primeres comunitats no tenien la creu, tenien el signe del peix, Istus, i tenien la imatge del bon pastor. No ho sé, potser ara m'ha vingut una evocació del meu àmbit rural. No ho sé, Patrícia, és un dia.
Sí, sí, i en aquesta lectura penso que se'ns explica com hem de conduir les nostres ovelles. Si ets mare o pare de família, els teus fills, si ets catequista o educador, els teus alumnes, o qualsevol relació, no? Com conduir-la si tu vols alliberar, no? Com Jesús, quan et relaciones amb un altre.
No, i després aquest element que també d'allò de la porta, no ens quedem només... És a dir, per què va al davant Jesús? Perquè creiem que és bon pastor i on ens porta? Doncs amb aquella porta que és la que ens ha de portar una cosa molt important i que és molt pasqual, que és la felicitat interior i, permeteu-me, exterior, perquè si algú pensa que ser cristià només és una explosió interior de felicitat, s'equivoca. És interior i és exterior. Per això diem que la Pasqua és un anar cantant al·leluia, al·leluia. Per què? Perquè estem bé, és que ell ens ha salvat. I la porta que ens ha donat és una porta ben joiosa, ben bonica per poder passar-la, no? Algú pot pensar que lo nostre és una cosa tètrica, enfosquida, no? Jo em sembla que en aquest sentit, a part de dir-nos com ho hem de fer, ens fa un esdevenidor que em sembla que és ben joiós. I a vegades no hi pensem, amb això, eh? Ens quedem una miqueta amb tot l'altre.
Sí, sí, són molt, molt més que indicacions. Perquè no es tracta només de fer les coses d'una determinada manera, que també, sinó de deixar que ell visqui en nosaltres. Nosaltres passem per aquesta porta, que és Jesús, vol dir que nosaltres deixem que la seva vida, que és eterna, és plena, doncs estigui en nosaltres.
No, i que cuida de nosaltres, perquè a vegades pensem que la funció més cristològica és l'Eucaristia, no, és la malaltia. Ara tu, com has parlat, els problemes de la família, de la societat, i per què no? Clar que sí. A vegades pensem que només lo nostre és lo cultural, no, lo cultural i lo humà, perquè Jesús si és el bon pastor, acull tot el ramat, i tot el ramat, i això ho tinc clar, que el poble de Déu són tots, perquè ell quan va morir a la creu és per tots, no només pels catòlics, per tots. I això em sembla que també és important recordar-ho i també dir-ho que és nostre, que aquest missatge és per repartir amb tothom i que en aquest ramat hi cap tothom. El poble de Déu són tots aquells homes i dones de bona voluntat que ens deia el Concili i que també tantes vegades recordem en el temps de Nadal, no? Els homes i dones de bona voluntat que volen fer un món una mica millor.
I Jesús diu coses molt interessants aquí sobre la conducció. Diu que les ovelles reconeixen el seu pastor i el pastor les coneix també. Nosaltres, quan volem conduir, hem de conèixer la persona que estem conduint, perquè no tothom experimenta l'amor, rep l'amor d'alguna manera. Penso, per exemple, en els meus fills, que són diferents, potser un necessita que estiguis amb ell i potser un altre necessita que el deixis en pau. Llavors, si tu coneixes a la persona quines són les seves necessitats, la pots estimar millor. Després també diu que crida les que són seves. També penso que a mi almenys em diu Jesús aquí que tu has de limitar, diguéssim, delimitar la teva missió. Si jo tinc 6 fills, pues, potser és prioritari que jo em dediqui a aquests nens i no a tots els nens de la seva classe. Potser no puc arribar, no? Pues, diu, crida les que són seves. També en un moment de tanta dispersió, les tecnologies penso que dispersen molt, és important, penso, concretar, delimitar quina és la teva missió. I després també diu que camina al davant. Nosaltres, que si guiem, hem d'anar per davant, no? Amb el seguiment de Jesús, amb tot el que Jesús ens proposa, ho hem de viure abans per ajudar els nostres seguidors a que ho visquin.
Bé, hi ha moltíssimes coses a dir, com mossèn Jaume, potser també li quedava alguna. L'única cosa que puc fer és proposar-vos que vingueu diumenge vinent, sí? Si podeu, sí, si podeu.
Podem,
i aleshores ho podem comentar, seguir aquest fil tan interessant, aquest diàleg, que discussió que esteu seguint. Gràcies també a doncs, Patricia Navas, gràcies mossèn Jaume Mayorà.
Vosaltres.
I també gràcies a vostès perquè són fidels cada setmana al programa. I la locució de la lectura l'ha fet la Cristina Orduña. La taula de l'Evangeli és una producció dels serveis tècnics de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín i els esperem aquí diumenge vinent. Adéu-siau.